Bona tarda, benvinguts a aquesta sessió ordinària del ple de l'Ajuntament de Castellfollit. Amb el següent ordre del dia, el punt número 1 serà l'aprovació de l'acte de la sessió anterior del 16 de juliol del 2025. Tots heu rebut l'acte. Alguna esmena a fer? Per tant, s'aprova per majoria.
Unanimitat.
Unanimitat. Endavant. Punt número 2, informacions de l'espai d'alcaldia, tot i que el mes d'agost és totalment inhàbil. Em reuneixo amb la gerent d'Integra per fer seguiment de la feina que fan al municipi. En reunió amb el director dels serveis territorials dels governs locals pel tema pla d'obres i serveis. Reunió amb el nou cap de trànsit dels Mossos d'Esquadra de la comarca. Reunió amb tècnics i el director del Parc Natural pel tema del vol de drons i passarel·les de fusta, i ens reunim conjuntament amb la regidora de Benestar Social, amb el Consorci d'Acció Social, per fer balanç del servei. El punt número 3 seria donar compte dels decrets d'alcaldia. Tots els regidors heu rebut els decrets. Alguna esmena a fer en algun decret? No? Per tant, hem donat compte. El punt número 4 seria donar compte dels informes d'intervenció municipal sobre el període de mitjans de pagament i l'estat d'execució del segon trimestre de 2025. Senyor secretari, quan vulgui.
Sí, merci. A finals de juliol vam enviar les dades trimestrals de l'estat d'execució i bé, el període de mitjans de pagament ha sortit 13 en 30 dies. Això vol dir que l'Ajuntament paga en aquest termini, paga dintre del termini acordat i legalment establert. Si teniu algun dubte, algun aclariment. Bueno, no. Només això, que el període de mitjans de pagament està dintre del termini legal, per tant, ja complim.
Perfecte. Passaríem al punt número 5, que és donar compte del decret de les línies fonamentals del pressupost del 2026. Senyor secretari, quan vulgui.
Sí. Hem enviat, com cada any ens demana el Ministeri, una previsió del pressupost de cares a l'exercici 2026, i bé, si heu pogut veure la previsió que s'ha fet, hi ha una reducció en quant a les inversions, perquè aquest any sí que hi havia molts diners pressupostats en el tema de la xarxa d'aigua, telelectura i enderroc de l'Ajuntament, del Museu de l'Embotit, i bé, bàsicament la modificació és aquesta. Val? Llavors s'haurà d'acabar d'ajustar com fem el pressupost setembre, octubre, novembre, però bé, la idea és que vagi per aquí.
D'acord. Gràcies, senyor secretari. Passaríem al punt número 6, que és aprovació, si s'escau, del Pla d'Igualtat de l'Ajuntament de Castellfollit de la Roca. Com sabeu, des de fa uns anys, l'Ajuntament de Castellfollit i la resta d'ajuntaments de la comarca doncs, tenim un pla d'igualtat, sobretot pel tema dels treballadors de l'Ajuntament, i l'únic que fem en aquest moment és actualitzar-lo i renovar-lo, ja que té una caducitat i cada X anys s'ha de renovar. Per tant, es prenen els següents acords, que és aprovar el Pla d'Igualtat dels empleats i empleades públics d'aquest Ajuntament, que degudament vigilanciat obre expedient administratiu i es deixa sobre sense efecte el Pla Intern d'Igualtat de Gènere aprovat i publicat definitivament en el BOC a Girona el dia 15 de maig de 2017. A tots els efectes, el Pla d'Igualtat formarà part com a annex del conveni col·lectiu i del pacte de condicions de treball d'aquest Ajuntament. Segon, inscriure el pla de treball i el pla d'igualtat al registre públic corresponent en compliment de l'article 11.1 del Real Decret 90.901.220 el 13 d'octubre. Tercer, publicar l'acord al butlletí oficial de la província de Girona, el tauler d'anuncis d'aquest Ajuntament i el portal de transferència. I quart, notificar aquest present acord als interessats amb indicació dels recursos que procedeixin. Passem a la votació. Vots a favor. Unanimitat. Passaríem al punt número 7, que és aprovació, si escau, de la modificació dels nomenaments dels representants als òrgans col·legiats del 2023. Com sabeu, el ple anterior, la regidora Pilar Mateo va prendre possessió del seu càrrec de regidora i, per tant, s'ha de canviar en aquells òrgans, diguéssim, que hi havia com a representació la Coral Vilà, que era l'anterior regidora. En aquest cas és en el patronat de la Fundació Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa, en el Consorci d'Acció Social de la Garrotxa i en l'Àrea Bàsica de Salut, que hem fet el canvi de la Pilar per la Coral. Passem a la votació. Vots a favor?
Unanimitat.
Val. Passaríem al punt número 8, seria l'aprovació, si escau, de l'adhesió de la segona pròrroga de l'acord marc del Servei de Manteniment d'Aparells Elevadors amb destinació a les entitats locals de Catalunya. Com sabeu, el servei de manteniment dels ascensors i elevadors que tenim de l'Ajuntament, que en tenim 4, fins ara el teníem, diguéssim, o el tenim amb aquest, diguéssim, el tenim amb l'ACM, amb aquest acord marc que tenim amb ells, i per tant hi ha una sèrie d'empreses que liciten aquest acord marc i nosaltres ens hi podem adherir. Fins ara teníem una empresa que, si no recordo malament, es deia...
Kone.
Sí. Val? En aquest cas rescindim, no prorroguem amb Kone, i el que fem és seguir aquesta pròrroga d'aquest acord marc amb Ascensors Serra, val? Que és una empresa de proximitat i que, diguéssim, creiem que ens donarà millor servei. Passem a la votació. Vots a favor?
Unanimitat.
Perfecte. Val, passaríem al punt número 9, que és aprovació, si s'escau, de la moció d'adhesió al Pacte Nacional de la Llengua. Com sabeu, hi ha aquest Pacte Nacional de la Llengua que promouen des de la Conselleria, que ha arribat a tots els ajuntaments i que nosaltres com a ajuntament ens comprometem a adherir-nos en aquest Pacte Nacional per la Llengua Catalana, per la seva defensa, a designar una persona perquè des d'un àmbit del govern o una unitat amb l'assessorament del Consorci de Normalització Lingüística, si escau, lideri la política lingüística municipal a dins de la corporació municipal. Garantir que el personal de l'administració pública i el subcontractat tenen el coneixement adequat del català, dels drets lingüístics, de la ciutadania i dels deures que corresponen als servidors públics. Garantir que tant l'Ajuntament com els concessionaris municipals apliquen criteris adequats en l'atenció al públic i en la comunicació interna i externa en els diversos tipus i suports de comunicació. 5. Identificar els àmbits deficitaris pel que fa a l'ús de la llengua i el compliment de la normativa lingüística amb l'àmbit de l'Ajuntament i corregir la situació. 6. Vetllar el compliment de la normativa lingüística en els àmbits de competència municipal. 7. Garantir que s'inclouen clàusules lingüístiques en la contractació administrativa i que es fa un seguiment del seu compliment. I 8. Comunicar aquest acord al Departament de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya i al Consorci de Normalització Lingüística. Passem a la votació. Vots a favor?
M'agradaria...
Perdó. Tota la raó del món, si vol fer algun comentari, endavant. Vale, perdó.
Nosaltres, en primer lloc, no sé si se'm sent o com va.
Ja has de gustar.
Més amunt, més avall. Doncs expressem el suport de l'Ajuntament de Castellfollit de la Roca al Pacte Nacional per la Llengua com...
Costa més.
És que no funciona, la veritat, perquè mira...
Ara.
Ah, vale, doncs ha de ser molt a prop. Doncs, vale, doncs nosaltres, com deia, expressem el suport de l'Ajuntament de Castellfollit de la Roca al Pacte Nacional per la Llengua com a instrument estratègic per protegir, incentivar i augmentar l'ús del català a tots els sectors de la societat. També refermem el consistori en el compromís que té amb la promoció activa de la llengua catalana com a llengua de servei, d'acollida, de cultura i de convivència, i amb els valors d'inclusió, cohesió que l'acompanyen. S'ha de començar a treballar en la realització d'un estudi amb la col·laboració del Consorci per a la Normalització Lingüística que ens doni les dades actuals del coneixement i l'ús de la llengua catalana, com ha dit el poble, incloent-hi dades de les activitats organitzades des de l'Ajuntament i crec que no se sent, i dutes a terme per tercers. Continuar treballant per aconseguir que totes les activitats extraescolars de gestió municipal, excepte les que es refereixen en l'aprenentatge de les llengües, es vehiculin en català. Que l'Ajuntament de Castellfollit de la Roca avanci en el compliment de totes les mesures de l'àmbit de la política lingüística i la promoció del català, incloses el PAM. Que s'insti també a les institucions públiques i entitats a sumar-se al pacte des del màxim consens i treballant per garantir els drets lingüístics a tota la ciutadania. Dit això, el català es troba en una situació d'emergència lingüística. L'impacte de factors com la globalització, la digitalització, l'arribada de persones nouvingudes i una aplicació laxa de les normatives lingüístiques i no tenir un estat que li doni suport han provocat una davallada alarmant del seu ús social. Així, tot i ser la llengua pròpia del país, el seu ús retrocedeix de manera alarmant en àmbits com l'educació, el comerç, la sanitat, els mitjans digitals i l'administració o en el sistema judicial. Segons l'enquesta d'usos lingüístics de la població 2023, només un 32,4% de la població utilitza habitualment el català. Aquest retrocés amenaça la continuïtat, la vitalitat i la supervivència de la llengua. Quan mirem, però, aquest pacte nacional, veiem que el govern l'ha tancat en fals. Obre dues qüestions fonamentals que condicionaran la política lingüística del país. L'imminent sentència del Tribunal Constitucional sobre l'aplicació del 25% del castellà a l'escola i també no sabem què passarà amb l'oficialitat del català a Europa. Sense conèixer el desenllaç d'aquests dos elements troncals per a la llengua i sense saber quina serà la resposta del govern en cada cas, fan que el pacte nacional neixi coix. I nosaltres no volem ser còmplices de tot això. Quan sapiguem aquests dos condicionants que hem exposat, la sentència del Tribunal Constitucional sobre el model de l'escola catalana i l'oficialitat del català a Europa, caldrà demanar doncs, que es pugui renegociar aquest pacte que avui signarem per poder incorporar les eines necessàries per adaptar-nos a l'escenari del moment. És a dir, si hi ha una sentència adversa sobre el català a l'escola, caldrà definir com fer-hi front. I el mateix passarà amb la llengua catalana a Europa. Si no s'hi aconsegueix la seva oficialitat, també s'hauran de consensuar quines eines poden ser útils per revertir els efectes d'aquesta decisió. Per tant, cal que tots els actors claus hi siguin dins d'aquest consens, cosa que avui ara mateix no passa. Un cop s'ha sabut, per exemple, que l'USTEC com a sindicat majoritari en l'àmbit educatiu no el signa. En aquest sentit, en l'àmbit polític, aquest és un acord només entre socis de tripartit. Així mateix, a banda d'aquestes dues qüestions fonamentals, la sentència sobre el 25% de català a l'escola i l'oficialitat del català a Europa, hi ha una raó de fons que fa que ara no s'estigui a favor de signar aquest pacte nacional per la llengua, i és que el govern menysté sistemàticament la llengua catalana i evidentment aquesta actitud genera una absoluta desconfiança. Per aquesta falta de compromís del govern en la defensa de la llengua, tampoc s'ha de formar part del pacte, malgrat que defensem que és molt necessari perquè el retrocés del català és alarmant i preocupant, com s'ha dit. Però no s'ha de voler ser còmplice d'un exercici que sembla més pensat per sortir del pas i fer veure que s'actua o per generar un titular que no pas una altra cosa. La moció alhora incorpora alguns punts que fan referència a la promoció de l'ús del català al municipi i a la defensa dels drets lingüístics dels catalanoparlants. No podem donar suport al conjunt de la moció pels motius abans esmentats, però en aquest àmbit ens hi trobareu, en el que us estic comentant. I per tant hauríem de continuar-hi treballant des de totes les cambres parlamentàries, des de tots els ajuntaments i col·laborar amb les institucions, entitats, agents socials, econòmics i culturals que també treballen per assolir el nostre objectiu. Tenir un país on es pugui viure plenament en català. Per tant, jo el proposo el vot en contra.
D'acord. Està clar que ja estic d'acord amb coses que deia vostè i de que hi ha segurament aquest pacte diari escoix, segur, però nosaltres considerem que s'ha de votar perquè neix cos i algú l'ha de vetllar i hem de ser-hi, per això votem a favor. No? Senzillament, bàsicament és perquè les posicions evidentment que no es pot qüestionar a ningú i menys aquest ajuntament la defensa del català i això està, ho tenim més que assumit i sabem i respectem la seva posició, però evidentment que donem suport, que estem dins d'aquest pacte nacional per la llengua bàsicament perquè creiem que des de dins és on realment es pot vetllar que això es compleixi o que millori segurament, per tant dins de la discrepància passaríem a la votació. Vots a favor?
5.
Vots en contra?
2.
Vale. Abstenció en res, doncs quedaria aprovat per 5 vots a 2. Vale. Passaríem al punt número 10. El punt número 10 és l'aprovació si escau de la moció contra l'apartheid i la neteja ètnica a Palestina. En aquest cas es va posar en contacte una entitat de d'Olot, de Garrotxina, perdó? De la Garrotxa, que és l'associació, perdoneu, en defensa, plataforma, vale. Que ens presentareu vosaltres mateixos aquesta moció, per tant us cedeixo la paraula aquí mateix.
Molt bé, se sent? Bona nit, nosaltres som la plataforma de la Garrotxa en Palestina. En primer lloc, volem agrair l'oportunitat de poder presentar aquesta moció en aquest Ajuntament. Vale? Aquesta moció direm també que ha estat ja aprovada per diversos municipis de tota la Garrotxa, com serien Ridora, Valldevianya, Mieres, Olot, Bas, Tortellà, Gelguer, Sales de Llierca, No se sent?
Crec que aquest tampoc, eh? Jo crec que...
Sí.
Hola, bona nit. Sí, perfecte. Molt bé. Si m'acosto més, millor, no? Vale. Sí. D'acord. D'acord. No? És difícil, perquè la falta d'experiència. D'acord. No, bueno, torno a repetir que estem molt agraïts per la vostra, per deixar-nos l'oportunitat aquesta de poder presentar aquesta moció, que ja ha estat aprovada per ajuntaments com avui o ahir mateix Vallbianya, Ridaura, Mieres, Olot, Bas, Sant Sebastià d'en Bas, Argelaguer, Sales de Llerca, etc. i algun més que em deixo segur. Nosaltres sentim que en aquests moments estem passant per uns moments històrics en què veiem que és més necessari que mai alçar la veu quan es passen unes certes línies vermelles, i que aquestes línies vermelles, un cop traspassades, són més fàcils que es tornin a creuar, i perquè no, que un dia es puguin afectar encara molt més directament. El que s'està fent amb el poble palestí és el grau més extrem de deshumanització de l'altre poble. Per això estem aquí, per fer costat a aquest poble palestí, que no estem tan lluny, és un poble que ens agermanem de cultura mediterrània, a la que no només s'estan massacrant àrabs o palestins islamites, s'estan massacrant cristians, i amb molts jueus també que estan en contra, que estan patint exactament igual. Per tant, molt agraït que s'ho deixeu. I ara, si us sembla bé, que no sé si ja l'heu debatut aquesta o no, podríem passar a llegir el que seria la moció concretament. ¿Vale? Començo. Des de fa més de 22 mesos, Israel està duent a terme una ofensiva brutal i extrema contra les 2,3 milions de palestines de Gaza, cometent un genocidi i un etnocidi. També ha augmentat la violència cap als habitants de Cisjordània i de Jerusalem Est, tot i que els mitjans de comunicació no en parlin tant. Tot això amb el suport i la participació activa dels Estats Units i de la majoria dels estats europeus. Aquestes dades que ara llegirem, malauradament, ja han quedat desfasades i, per desgràcia, han augmentat molt més. Durant aquest any, Israel ha seguit bombardejant Gaza intensa i indiscriminadament. Ha destruït sistemàticament infraestructures bàsiques per a la futura subsistència. Ha atacat camps de refugiats, hospitals, barris residencials, escoles, universitats, centres d'educació superior, tot això amb l'objectiu de destruir completament qualsevol possibilitat de poder reemprendre i d'una futura educació. Tractant de frenar el desenvolupament acadèmic dels infants i joves de Gaza. El 60% dels camps dedicats al cultiu i a la ramaderia de subsistència han estat destruïts, així com els centres de culte i de cultura. Ha tallat el subministrament d'aigua, l'electricitat, ha privat el pas dels aliments i dels medicaments i del material mèdic. L'Estat israelià ha assassinat a més de 61.700 persones, la major part dones i infants, arrasant barris complets, esborrant famílies senceres i ferint a més de 137.500 persones fins al juliol. Tot això fins al mes de juliol. I tot això ho diu Metges Sense Fronteres. Cal denunciar també el gran nombre d'infants que han quedat orfes, infants i joves mutilats que no poden tenir ni assistència mèdica ni de suport. L'Oficina de Coordinació d'Ajuda Humanitària, OCHA, de Nacions Unides, va informar que més de 10.000 persones han estat sepultades sota els enderrocs de Gaza. Això és una feina que encara ha de sortir a la llum. Així mateix, UNMAS, el Servei de la ONU d'Activitats Relatives a les Mines, va informar que més de 7.500 tones d'explosius sense detonar estan escampats per tota la franja, la neteja de la qual pot suposar una feina de més de 14 anys. L'exèrcit israelià ha perpetrat un ecocidi sobre Palestina. Segons el diari Bas Nais, s'estima que l'exèrcit israelià només fins al 2024 va llançar unes 65.000 tones d'explosius a la franja de Gaza. Això és l'equivalent a un impacte de 3 bombes atòmiques com la d'Hiroshima. L'ocupació israeliana afecta totes les àrees de la vida palestina de manera greu i preocupant. En el moment actual, a Gaza, totes les persones i éssers vius estan atrapats sota l'amenaça de més bombes israels i pateixen el setge per terra, mar i per aire. Aquesta situació ha creat una crisi humanitària que afecta cada aspecte de la vida quotidiana dels seus habitants.
Aquest genocidi continuat s'articula en un procés històric que té d'arrel la il·legítima ocupació de Palestina i la creació de l'estat colonial i d'apartheid d'Israel, amb la reducció sistemàtica cada vegada major del seu territori, incomplint de manera reiterada i sense conseqüències el dret internacional i la Carta dels Drets Humans a Palestina. Cal tenir present que Israel no acata i incompleix les resolucions de les Nacions Unides, així com l'ordre emesa recentment el 24 de maig de 2024 per la Cort Internacional de Justícia, la qual ordena a Israel parar l'assalt a Gaza immediatament i mantenir obertes totes les entrades a Gaza i permetre l'entrada d'una comissió de recerca. El secretari general de Nacions Unides, Antonio Guterres, ha declarat que ni la presa d'hostatges o el llançament de coets contra objectius civils israelians, violacions del dret internacional humanitari, mai poden justificar el càstig col·lectiu al poble palestí i no alliberen Israel de les seves pròpies obligacions legals. També ha recordat que els fets del passat 7 d'octubre es produeixen en un context en què el poble palestí fa més de 50 anys que està sotmès a un règim asfixiant d'ocupació. Avui en dia, Israel ha intensificat la violència i ha augmentat les ocupacions il·legals a Cisjordània, on, segons Financial Times, en aquest període s'han comptabilitzat 2.500 atacs de colons contra població palestina. I segons l'Oficina de l'Alt Comissionat de les Nacions Unides, en informe d'aquest mes de juliol, 964 palestines han sigut assassinades a mans de l'exèrcit israelià o per colons, comptabilitzant-se desenes de milers de detinguts. La resposta de la majoria dels estats occidentals ha estat de suport a l'estat d'Israel, fent cas omís del dret al dret internacional. Els governs ni han tallat relacions ni han imposat sancions a Israel. Això ha multiplicat la impunitat d'Israel, donant-li carta blanca per dur a terme un genocidi sense cap límit i una política expansionista i bèl·lica que posa en perill la població dels països de l'entorn. Més enllà del suport diplomàtic més o menys explícit, els estats europeus, com l'estat espanyol, han continuat permetent el trànsit i parada d'embarcacions carregades de subministraments bèl·lics en direcció a Israel. Han adjudicat enormes contractes públics a empreses militars israelianes i han venut i comprat armes a Israel, com explicita l'informe del Centre de l'AS. Com a plataforma La Garrotxa en Palestina, us convidem a no donar l'esquena al poble palestí i fem una crida a l'acció per continuar exigint la protecció dels drets humans de la població palestina. És essencial que la comunitat internacional i les institucions catalanes prenguin consciència sobre aquesta situació, en facin una anàlisi crítica, n'assumeixin les seves responsabilitats i prenguin mesures immediates en nom dels drets i la dignitat del poble palestí. Pels arguments i motius prèviament exposats, demanem a l'Ajuntament de Castellfollit de la Roca les següents qüestions. 1. Tutelar l'alto el foc permanent a Gaza, exigir la fi del comerç d'armes en totes les seves formes i el compliment de les resolucions de la ONU i l'ordre de la Cort Internacional de Justícia que exigeixen l'alto el foc i la retirada d'Israel dels colons i dels colons dels territoris ocupats il·legalment. Instar el govern espanyol i a la Unió Europea a prendre les mesures necessàries per fer complir totes les demandes que recull aquesta moció. 2. Fer una crida a evitar els desplaçaments forçosos de població i exigir l'entrada i el lliurament d'ajuda a socors humanitaris, aliments, aigua, electricitat, combustible, subministraments mèdics i totes les necessitats bàsiques per a la vida a Gaza i a la resta de Cisjordània. Reclamar el compliment del dret internacional i de la Carta dels Drets Humans a Palestina i el reconeixement ple i efectiu de l'Estat de Palestina. condemnar tots els assassinats i les accions violentes de l'Estat d'Israel contra el poble palestí, reconeixent que l'ocupació colonial i d'apartheid són les causes estructurals del conflicte, demanant que es respecti el dret internacional, es vetlli per la preservació dels drets humans i es compleixi el dret de les refugiades palestines a tornar a les seves cases. 5. Reclamar al Parlament de Catalunya, al Govern espanyol i a la Unió Europea la suspensió immediata de qualsevol acord o complicitat amb Israel en l'àmbit institucional, econòmic, acadèmic, cultural i esportiu. 6. Adherir-se i sensibilitzar de les campanyes de boicot a productes de consum, fets culturals i esportius d'origen israelià, així com negar-se a donar suport institucional o copatrocinar actes, esdeveniments o festivals que recolzin l'apartheid d'Israel i el genocidi al poble palestí. 7. Donar suport, en la mesura que sigui possible, a les entitats i organitzacions que treballen en la defensa dels drets humans del poble palestí i amb el propòsit de la fi de l'apartheid israelià. 8. Adherir-se a les mobilitzacions promogudes en solidaritat amb el poble palestí, garantint el dret a la paraula i a la manifestació. 9. Fer costat i defensar a la comunitat palestina en el seu dret a la veritat, la justícia i la reparació. I ja està. I fins aquí. Moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres per ser avui aquí. En nom de l'equip de govern fixarem la nostra posició, que evidentment serà a favor. Com a equip de govern, condemnem el genocidi i la violència contra el poble palestí. Volem expressar la nostra més enèrgica condemna davant d'aquesta escala de violència que està patint el poble palestí, especialment a la franja de Gaza, on milers de civils han perdut la vida com a conseqüència d'atacs militars indiscriminats. Davant la gravetat d'aquests fets i d'acord amb els principis de pau dels drets humans i de justícia social que defensem, manifestem la nostra consternació i rebuig a qualsevol acció que comporti la destrucció sistemàtica de vides innocents, la negació de drets fonamentals i la violació del dret internacional humanitari. Ens afegim a la crida de múltiples veus, també a la vostra, de demanar un alto el foc immediat i donar total suport a aquesta moció i a tots els punts que comporta. Per tant, l'equip de govern hi votarà a favor. Sí? Té la paraula.
Bé, jo us exposaré un altre punt de vista. L'he escrit de manera que, sintetitzat al màxim, donant per suposat que amb aquesta síntesi em puc explicar de manera que ho pugueu entendre, perquè és un tema bastant complex i molt llarg. Bé, doncs, els dirigents europeus no ens estan protegint de la jihad, més aviat hi col·laboren. Parlen de reconèixer Palestina, jo em pregunto com. Per mi els terroristes musulmans que diuen per activa i per passiva que ens volen exterminar, aquests dirigents que han permès aquesta onada de musulmans a Europa, us explicaré. I tot això són documents oficials que els podeu trobar si els busqueu. M'he de posar així?
I va.
Doncs va, ho intento. Aquests líders nostres europeus, mitjançant el Papa, varen fer saber al món musulmà que Europa no es defensaria. Això va passar el desembre del 2006. I aquest Papa era el Papa Benedicte XVI, en Ratzinger. Aquest home va apoyar a Istanbul que Turquia fos admesa a la Unió Europea i no en va fer prou que encara va anar a la mesquita i va resar de cara a la Meca i va dir que l'islam és la religió de la pau, la tolerància i l'amor. Sempre que parla el Papa, estareu d'acord amb mi que s'ha de fer una interpretació a el que es diu semiòtica, que vol dir que el Papa sempre el que fa són performances. O sigui, el Papa no és una persona que no sap què diu. Quin és el missatge implícit en aquest comportament? I per qui va aquest missatge? El Papa és un diplomàtic del més alt nivell. És una persona que juga el joc del poder mundial. Llavors, qualsevol cosa que faci o digui el Papa, totes aquelles coses que fa o que diu són dignes de que en fem una anàlisi molt meticulós, doncs estan plenes de significat i d'intenció. Res del que ell diu és casual. Per entendre-ho, necessitaríem tot el context. I el context es traspassa a la Universitat d'Alemanya, que es va anomenar la Conferència de Regensburg. I el Papa va dir que la fe ha d'anar unida a la raó i que la violència religiosa és irracional i contrària a la naturalesa de Déu. Això és el que va dir en allà. I que les ensenyances del profeta Mahoma eren malvades i inhumanes. Quan va dir això, va fer referència a una cita que havia fet un emperador de l'Imperi Romà Oriental en el període bizantí, que sabreu tots que és l'any al segle XIV, que aquest imperi en aquell moment estava sent destruït per la jihad otomana. La jihad otomana va vèncer i va anar tirant amunt, 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 fins que a Polònia, el rei d'aleshores, que es deia Sobieski, ho va aturar i, entre cometes, podíem dir que va salvar la cristiandat. Però tots sabem que les guerres mai acaben, són retirades per interessos i es posposen. La pregunta que ens hem de fer és si la cristiandat realment va ser salvada i si la destrucció islàmica d'Occident simplement es va posposar. Ens n'assabentarem aviat, perquè això es respondrà en aquesta nostra generació, a més ho estem veient com s'està destruint l'Occident. L'única pregunta que queda, que ens queda per fer-nos, és si la defensarem aquesta, Occident. I l'esforç de Sobieski, si serà en va. El Papa ens ha donat la resposta. El Papa ens ha dit de quin costat batallaria ell i, per implicació, de quin costat estaran la resta de mandataris europeus. Quan el Papa va dir aquelles frases a la universitat, al cap de poc, la reacció i la indignació del món musulmà va ser brutal. Llavors, el que va fer el Papa, no va trigar ni una setmana, va ser sortir a demanar perdó, dient que estava profundament arrepentit i que la cita l'havia fet un imperador bizantí. Resumint, va fer una capitulació vergonyosa a l'islam de l'Església Catòlica. I aquest, us repeteixo, és un article oficial que el trobareu, un article oficial del Vaticà. Aquest article defineix la violència en l'islam com una cosa natural, perquè no n'hi va haver prou amb això que va fer el Papa. La Cúria, a més, llavors va redactar un document que va dir que aquest, un article que definia la violència en l'islam com una cosa natural, com part de l'islam. Per tant, se sobreentén, hem d'entendre que és correcte. I ens hi hem d'acomodar perquè l'islam és així. Si ho feia Mahoma, és normal que ho fessin ells. Això és el que posa l'article que la Cúria va fer. Algo així com aquests, l'islam és violent, però no passa res, és la cultura d'ells i per tant s'ha de tolerar. I això és bastant increïble perquè, en plus, l'article afirma que la jihad global, en certa manera, és una reacció natural a l'imperialisme oriental, o sigui, els hem estat massacrant tant de temps que per tant la legitimen. O sigui, hem d'entendre que ens la mereixem. Diu que s'han de respectar les opinions dels musulmans sobre la democràcia occidental i sobre el conflicte àrab-israelí. I sobre aquest conflicte, xibilitat catòlica, diu que la solució al conflicte seria la destrucció de l'estat d'Israel. Per tant, ho trobareu en aquest article, és una segona capitulació. Venen una narrativa a Occident perquè entenguem els musulmans, és a dir, el que Occident no entén és com el musulmà veu el món. El musulmà entén que el Papa s'ha sotmès a l'islam i el Papa ho sap, perquè el Papa és un home, tots, els papes són homes amb moltíssima, moltíssima formació, moltíssima educació, són unes persones que són les millors preparades del món i sap el que és ell l'islam i sap com ho estan interpretant i per tant ell conscientment li diu a Europa, o sigui, no defensarem Europa. I acullerades, acullerades durant dècades han fet creure que l'islam és pacífic i amorós i que els terroristes de la jihad només és una desviació. Ho repeteixen constantment com un mantra. I què passa? Doncs passa que mitjançant la saturació de la gent, com ho sabeu en tantes coses avui dia, doncs bueno, si l'islam és la religió de la pau, el terrorista jihadista és una aberració. Et fan sostenir aquest absurd i el que en realitat veus que per tots els costats on l'islam té contacte amb d'altres cultures i religions, inclusive dins de l'islam, entre diferents faccions del món musulmà, cada vegada hi ha més violència.
el que fan és que t'estan forçant a negar una realitat. I jo pregunto, si o vull que entenguem que si ens acostumem a negar la realitat, llavors ja ens poden vendre qualsevol cosa i el que vulguin. El Papa, per tant, com dic, és conscient, està conscientment cooperant amb aquesta propaganda. I entretant, els musulmans se n'enriuen de nosaltres. Quan ens venen defensant Hamas, dient que volen una Palestina lliure perquè estan lluitant contra l'opressió i totes aquestes coses, els musulmans, perdoneu-me l'expressió, es foten un tip de riure. Ells en les seves converses entre musulmans, i tots ho hem sentit i ens ho han dit, hi ha quantitats de vídeos a la xarxa perquè avui tots tenim accés a tot, a tota aquesta formació, diuen amb tota franquesa i claretat que ens destruiran. Tot aquest discurs de drets humans i parem un genocidi, que després, si m'ho permeteu, m'agradaria explicar el que entenc jo per genocidi i apartheid, contra l'apartheid, etc. Totes aquestes lletanies formen part d'una manera de veure, d'una ideologia, penso jo. I penso que aquí la ideologia hauria de quedar a part i basar-nos més en els principis. Causes a priori, que també ho entenc i ho penso i n'estic convençuda, que són honorables i també són compassives, perquè a ningú li agrada veure el que estem veient amb nens petits i amb gent. Però tot això els musulmans ho entenen com una manipulació cap a nosaltres, els occidentals. O sigui, és vital que els occidentals entenguem què estan fent els nostres mandataris, perquè la defensa d'Occident és simultàniament la defensa de la cultura occidental. Com defensem la destrucció de la cultura occidental, de la destrucció que implica l'avenç islàmic a Occident i al mateix temps com ens protegim els occidentals dels nostres propis governants? Doncs aquests, tal com varen demostrar, ens ho han demostrat en el Covid-19 i com estan demostrant ara, amb el seu recolzament a l'islam i la seva persecució dels occidentals que defensem Occident, estan demostrant que són en certa manera enemics. La pregunta estratègica, per tant, penso que seria què és més urgent? Perquè jo no tinc clar que es pugui combatre l'islam en tant seguim tinguent els nostres governants treballant per l'islam. Potser seria més lògic, estratègicament, lluitar per transformar els nostres governs primer per després poder lluitar contra l'islam. Anomenar a l'estat d'Israel un règim d'apartheid no només simplifica un conflicte molt complex, sinó que ignora per complet els valors fonamentals d'Occident, que són la democràcia, la llibertat i el dret a la seguretat. Jo no puc recolzar aquesta moció i proposo un canvi, o sigui, reafirmar el dret d'Israel a existir, protegir la seva població, acabar amb l'antisemitisme encobert i treballar per una pau real basada en diàleg, en reconeixement mutu i una convivència pacífica. En quant...
Sisplau, que... Sí. Només ràpid possible, sisplau. Sí,
Miri, l'Holocaust és que una de cada... O sigui, un genocidi, el genocidi, per exemple, si tenim en compte l'Holocaust, un de cada tres jueus del món varen ser exterminats, incloent un milió i mig de bebès. És a dir, dels 13 milions de jueus que hi havia a Europa, 6 varen ser exterminats i representen la meitat de tota la juderia europea. Això no passa a Gaza. De fet, des que va començar la guerra, la població ha crescut un 2,02%. Són estadístiques que estan a part tot arreu. El que varen fer els nazis va ser posar deliberadament jueus als camps de concentració en càmeres de gas i exterminar-los de forma massiva. Israel, contràriament, cada vegada que fa un atac, fa trucades, rutes d'evacuació i minimitza com a més possible la mort dels civils. Els Jerusalem, Israel no està atacant la franja, està atacant la Gaza City. O sigui, algú pot definir genocidi o apartheid perquè està posat en el diccionari. O sigui, el que vull dir és que el focus és exterminar un genocidi és quan extermines sistemàticament, saps, a voluntat persones. O sigui, i un apartheid tenim el de Sud-àfrica. Els britànics estaven posats, ja m'he perdut i ja ho dic així, els britànics estaven instal·lats dins Sud-àfrica i dins la terra dels negres i en allà, o sigui, no tenien dret a seure en un banc, no tenien dret a res. El 21% de la població que hi ha a Israel, hi ha un 21% de població que són els àrabs palestins i aquests tenen els mateixos drets legals. Sí, com a tot arreu passa, com a tot arreu passa, potser es distribuiran en barris, perquè bueno, sempre jo si me'n vaig, jo que sé, viure a Anglaterra i em diuen que hi ha un barri de catalans, doncs me n'hi vaig perquè m'hi sento més bé. I bueno, si puc anar a l'escola on m'ensenyen jo que sé, el cristià, potser la triaré. Però a l'universitat poden anar tots allà mateix. Saps? Vull dir, els parcs, els llocs recreatius també hi poden anar. Saps què et vull dir? I llavors hi ha una cosa que m'agradaria deixar clara abans que me la digueu. Vull dir, aquest genocidi que digueu, quan va començar? Fa 2 anys? Quan va començar el de Sudan? Quan va començar el de Sudan? Pregunto, fa 2 anys. Què passa a Sudan? Us explico què passa a Sudan? Què passa que no parlem de Sudan? Què passa que no defensem Sudan? Què passa? Per què són negres? Cometem un apartheid? Estem cometent un apartheid perquè són negres? No parlem de Sudan? Sudan no se'ls envia ajuda humanitària de cap classe. Sudan, si voleu us busco les dades, però suposo que vosaltres esteu al cas, que sou els que... Hi ha molts més refugiats que aquí. Hi ha tant interns com gent externa. Es passa gana, no els hi arriba res. A Israel la ONU té instal·lada tota l'alimentació que se li envia i no la distribueix. Qui és que falta? Qui és que no que pren el menjar d'aquesta gent? Hamas. Qui és que els hi cobra? Hamas. Vull dir, és que jo respecto la vostra opinió, però permeteu-me que jo tingui la meva. Jo ho veig així com us ho he dit i si voleu debatre més ho podem fer, però com el senyor alcalde m'ha manat la pressa, doncs jo respectaré.
Bé, després, bueno, tinc aquesta dissertació històrica, jo penso que, bueno, si voleu, com a entitat que heu presentat aquesta moció, us dono dret a rèplica, si voleu replicar alguna de les coses, si no, donaré la meva opinió i passarem a la votació. Ara toca el botó, aviam si... Sí.
Em sent bé?
Sí.
Jo només crec que ens preocupa especialment que hi hagi diguéssim, una cultura de l'odi i el que hem vist nosaltres a Palestina i ens hem sentit interpel·lades és com es deshumanitza un poble sencer i que es banalitzi l'assassinat de 18.000 infants ens sembla molt preocupant tant per polítics d'aquí com per polítics d'allà. I només dir que a Palestina han conviscut les religions, no és una guerra de religions, transformar-ho en això. Crec que ho hem argumentat molt bé a la nostra moció, hem explicat l'arrel colonial i hem explicat que inclús el Parlament de Catalunya ha sabut titllar i nomenar el règim d'Israel com un estat d'apartheid. Espero que serveixi aquesta feina que hem fet d'explicar que hi ha enllaços, que Amnistia Internacional també ho ha reconegut. Vull dir, no banalitzem el que està passant, només volíem dir això i que una mica Palestina ens fa de mirall. No? Si aquí som capaços de banalitzar la mort quotidiana de civils, si som capaços de banalitzar els drets humans, doncs tindrem un problema aquí. I bueno, una mica, jo crec que ja ho hem explicat bé i només jo crec que una mica això. Que...
Permeti'm, senyor alcalde, que per al·lusions de banalització...
No, perdoni, l'he escoltat molta estona.
No,
un moment, l'he escoltat, un moment, segon, sisplau. L'he escoltat molta estona, si vol, donem la posició... Donem la posició com a equip de govern, que ja l'hem donada, però també doncs, m'agradaria doncs, replicar una mica el discurs que vostè ha fet i si li sembla després, doncs li donaré doncs, una estoneta,
vale,
si
gràcies,
no se m'allarga.
Gràcies.
Jo bàsicament, ja estem acostumats a aquestes dissertacions històriques que són la seva opinió, respectables per vostè, que nosaltres evidentment no la respectem perquè és la seva opinió, però evidentment no volem ser còmplices ni molt menys, perquè si comencem a parlar de papes, de cristianisme i de genocidis ens aniríem 500 anys enrere quan vam fer un genocidi no sé, a l'altre punt del món o com altres genocidis que han hagut en nom de Déu, en nom d'Alà i en nom de qui sigui. Nosaltres com a equip de govern hem condemnat sempre la violència vingui d'on vingui, vingui d'on vingui. I per moltes raons històriques que vostè em doni, el que s'està matant a Gaza són nens, són famílies, i el que s'està, si passés al Sudan, doncs ho condemnem igualment, i quan està passant a Ucraïna ho condemnem igualment, i per tant aquí estem parlant de que s'està cometent un genocidi ara i aquí, en directe, i és si el volem condemnar o no el volem condemnar. Nosaltres votarem a favor d'aquesta moció perquè, diguéssim, condemnaríem un genocidi si fos al revés també. No? Per tant, aquesta és la nostra posició.
Puc? Vale. Vostè ara em parla de que faig una mica d'història. Jo sí que tinc que donar un argument a favor o en contra d'una cosa, com a mínim crec jo que dec haver d'explicar el motiu pel qual.
És molt respectable, la seva opinió. Ara, no sé si ens ha situat o ens ha destrotat a tots, però bueno, és la seva opinió.
Perquè si explicant ja no s'entén, imagina si no ho hagués fet. I dit tant el que m'ha dit vostè com ella, jo rebutjo totalment aquesta acusació. És a dir, jo no estic a favor de cap massacre ni de la violència contra innocents. Cada vida humana és sagrada. Defensar Israel significa defensar el seu dret a existir i a protegir la seva gent davant d'atacs terroristes. La diferència és molt clara. Israel busca defensar la seva població mentre que els terroristes ataquen deliberadament a civils i fan servir la pròpia gent com a escut.
O sigui, vostè, per vostè un islamista és un terrorista, no?
Li he explicat, ha dit
que... No, bueno, però vostè ho està dient, que un islamista és un terrorista, igual que un basc és un etarra. Igual que un... No, no, escolta'm, vull dir, les coses clares. Jo... És que no voldria entrar en aquest debat perquè el trobo estèril, vull dir,
doncs no
senzillament. Vull dir que...
Doncs no hi entrem, no hi entrem. I si ho hem de fer-ho, jo li agrairia que ho féssim un moment en què ens poguéssim respectar.
Passem a la votació, sisplau. Vots a favor?
5.
Vots en contra?
1.
Abstencions?
1.
Per tant, queda aquesta moció aprovada. Reitero l'agraïment a l'entitat de la Garrotxina que ha vingut en defensa d'aquesta moció. No hi ha assumptes urgents. Hi ha algun perquè alguna pregunta?
Jo tinc una pregunta. Vosaltres sou els que vau organitzar el de la parada de ciclista en color? No tinc res a veure.
Podríem entrar una altra vegada?
Perdoneu, per posar ordre un segon, No, no, la pregunta, diguéssim, la pregunta era destinada a l'equip de govern, si després els hi vols preguntar quan aixequi... No, no. No, si vols parlar, escolta'm, tens tot el dret a parlar, Bueno.
Ja se'm sent.
Sí.
No era una pregunta de males ni res, era perquè tenia curiositat per saber.
Bàsicament no vulguem que vinguin gent d'Israel a participar.
No, en contra de l'equip que representa l'estat d'Israel utilitzant l'esport com blanqueig d'un estat que està actualment cometent un genocidi.
Però això està demostrat.
Bàsicament és un punt que està a la moció i el que li deia, que li demanava a l'Ajuntament d'Olot i que per això vam organitzar la concentració, és no siguis còmplice amb un acte esportiu del blanqueig a través de la participació d'un equip d'Israel, del blanqueig de l'estat d'Israel. Però vam organitzar una concentració i...
Pacífica.
De més? No? Doncs no havent-hi més assumptes a tractar, aixequem la sessió. Gràcies a tothom per assistir al ple.